Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen. Salutacions des del Va de Llibres, el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat, que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de música, cinema i llibres, tant adreçats a públic infantil i juvenil com a adults.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar la novel·la autobiogràfica Les Inseparables, de l'escriptora i filòsofa francesa Simone de Beauvoir.
En la secció de literatura juvenil us proposem la lectura de la novel·la Sense codi de barres, de Judit Tormo, guanyadora del Premi Ramon Muntaner 2020.
En l'apartat de no ficció, el llibre No diguis res, una història real de violència i memòria a Irlanda del Nord, de l'escriptor nord-americà Patrick Radden Keefe.
Per a públic infantil, aquest mes us parlarem de Plasticus Maritimus, una espècie invasora, d'Anna Pego, un llibre que ens parla de la contaminació dels mars.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema. I en el programa d'avui us volem recomanar la pel·lícula Petra, del director català Jaime Rosales.
En l'apartat de música, avui us presentem la darrera cançó del cantautor Joan Blau i Emma Araujo, Hoy salió el sol.
I en el programa d'avui entrevistarem a la periodista Magda Gregori per parlar sobre el seu darrer llibre, Salut, la vida amb elles.
Abans d'acabar el programa, us farem un recordatori de les activitats i els serveis que oferim actualment a la biblioteca.
Va de llibres.
Aquest mes us volem recomanar la novel·la Les Inseparables, de l'escriptora i filòsofa francesa, nascuda a París l'any 1908, Simone de Beauvoir. Comença el curs escolar i la Sylvie, de 9 anys, coneix una nova companya de classe. L'amistat sorgeix a primera vista. I és que a ulls de Sylvie, André és una noia agosarada, alegre, llesta i molt segura d'ella mateixa. Som al París de finals de la dècada del 1910 i totes dues provenen de famílies convencionals, catòliques i conservadores. Al llarg dels anys d'aprenentatge, compartiran reflexions, confidències i aspiracions vitals i intel·lectuals. André es convertirà per a Sylvie en la seva relació més important. A banda de narrar aquesta història d'amistat, l'autora també fa un magnífic retrat sociològic de l'atmosfera, els valors i la vida que caracteritzaven l'ambient burgès de l'època, esdevenint, d'aquesta manera, el referent a partir del qual l'autora va destil·lar la seva teoria existencialista. Les Inseparables és un autèntic esdeveniment mundial, una novel·la inèdita de Simone de Beauvoir, basada en l'amistat entre l'autora i Zsa Laquan, la seva inseparable amiga entre els 9 i els 21 anys. Inequívocament autobiogràfica, Beauvoir va escriure la novel·la el 1954, 5 anys després que El segon sexe la convertís en una referència mundial per al feminisme. Les Inseparables, de Simone de Beauvoir, ha estat editada per Angle Editorial l'octubre de 2020 i la podeu comprar per 17,90 en format paper, 10,99 en format digital o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de Llibres i aquest mes us presentem la novel·la guanyadora del Premi Ramon Muntaner 2020, Sense codi de barres, de Judit Tormo. La Mina té 14 anys i treballa cosint roba en un taller de Bangladesh. Somia en un futur millor per la seva germana petita. El Víctor també té 14 anys i estudia en un institut de l'àrea metropolitana de Barcelona. Fa uns quants mesos va perdre el seu millor amic en un tràgic accident. Quan el noi troba una nota d'auxili cosida a la vora dels seus pantalons, localitzar-ne l'autor i ajudar-lo es convertirà en tot un repte. A Sense codi de barres us posareu a la pell dels personatges des de la primera pàgina. Sentireu el neguit i el pànic de la Mina i la pena i la ira del Víctor. Ells dos són els nostres protagonistes i, malgrat estar separats per 8.165 quilòmetres, tenen més en comú del que es pensen. Un llibre sobre la pèrdua, l'abandonament, famílies desestructurades, el masclisme, la culpabilitat, però també ens parla sobre el poder de l'amistat, el primer enamorament, l'esperança i l'empatia. Sense codi de barres, està editat per Fanbooks i el podeu comprar per 12,95 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui, us volem recomanar el llibre No diguis res, una història real de violència i memòria a Irlanda del Nord, de l'escriptor i periodista nord-americà, nascut l'any 1976, Patrick Radden Keefe. El desembre de 1972, a Belfast, uns homes en passar muntanyes es van emportar Jane McConville de casa seva. No la van tornar a veure. Tenia 38 anys i era mare de 10 fills. Aquest és només un dels episodis ocorreguts durant el conflicte que es coneix com els Troubles. Aquest llibre, sobre el conflicte nord-irlandès i les seves repercussions, utilitza el cas McConville com a punt de partida per mostrar una societat devastada. La violència brutal no només va deixar marca en persones com els fills de McConville, sinó també en membres de l'IRA, ressentits per una pau que estava lluny d'aconseguir una Irlanda unida, i els va obligar a plantejar-se si les morts que havien provocat no eren sinó mers assassinats. No diguis res va ser guardonat amb el Premi Orwell de no ficció política l'any 2019 i és considerat també un dels millors llibres de no ficció de la primera dècada del segle XXI. Resseguint les vides creuades d'un grapat de personatges inoblidables, l'autor ha creat un relat profundament honest i íntim d'una societat encara obsessionada pel seu passat violent. No diguis res és una narració estimulant, empàtica i punyent. No diguis res ha estat editat per Periscopi el setembre de 2020 i el podeu comprar per 22,90 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta de la secció infantil de la biblioteca d'aquest mes és el llibre Plasticus Maritimus, una espècie invasora, d'Anna Pego, adreçat a infants a partir de 6 anys. Sabíeu que cada hora que passa 1.000 tones de plàstic acaben als oceans? O el que és el mateix, cada minut es llança un camió ple de plàstic al mar. Aquest llibre ens explica de forma molt clara els problemes del plàstic als oceans, però no només es limita a recopilar dades, sinó que ofereix als lectors una nova manera d'entendre el problema i ens explica de quina manera podem contribuir a eliminar aquesta espècie invasora contaminant dels nostres mars. Hi ha dades curioses que criden l'atenció, com saber que l'any 2050 hi haurà més pes de plàstic que de peixos als mars, que un bolquer d'un sol ús trigarà entre 50 i 100 anys a degradar-se al mar, o que una ampolla de plàstic arribarà als 450 anys. Però no només informa, també planteja problemes i possibles solucions. Demana que s'elaborin llistes de coses que podem fer o de la quantitat de plàstics que passen per les nostres mans cada dia. I ens dona orientacions, com les 7 R's que no hem d'oblidar. Repensar, rebutjar, reduir, reparar, reutilitzar, reciclar i revolucionar davant el consum de plàstics. Plasticus Maritimus, una espècie invasora, està editat per Calandraca i el podeu comprar per 18 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema, en aquesta ocasió us volem recomanar Petra, una pel·lícula estrenada l'any 2018 dirigida pel director català de cinema Jaime Rosales, guanyador del Premi Nacional de Cultura 2015. La Petra no sap qui és el seu pare. Li han ocultat al llarg de la seva vida. Després de la mort de la seva mare, inicia una recerca que la condueix fins al Jaume, un cèlebre artista plàstic poderós i despietat. En el seu camí per conèixer la veritat, la Petra també entra en contacte amb el Lucas, fill del Jaume, i la Marissa, la muller del Jaume i la mare del Lucas. A partir d'aquest moment, la història d'aquests personatges es va traçant sobre una espiral de maldat, secrets familiars i violència que els porta a tots al límit. El destí donarà un gir a la seva lògica cruel, obrint un camí per a l'esperança i la redempció.
Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
Sí. Yo creo que con Jaume no se puede aprender nada.
¿Qué opinas de mí?
¿Como artista?
Como persona.
¿Tu padre cómo es?
Bueno, es complejo. Es alguien que puede ser encantador, como puede ser muy perverso, muy cruel.
¿Cruel?
Sí.
Creo que te tendrías que ir de aquí en cuanto pueda.
Es que de Jaume no se puede sacar nada bueno.
No me gusta Petra. Mintió.
Como todos mentimos.
¿Tú sabes por qué estoy aquí?
No. ¿Por qué?
Porque creo que eres mi padre.
Considerada la millor pel·lícula de Jaime Rosales, Petra és una espiral de maldat, secrets de família i violència que porta els seus personatges als límits de la vida. Petra fou nominada a 8 Premis Gaudí i ja la podeu agafar en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En la secció destinada a la música, aquest mes us volem parlar del cantautor Joan Blau, que ens presenta la seva darrera cançó, Hoy salió el sol, a Emma Araujo. Els cantautors Joan Blau i Emma Araujo han publicat Hoy salió el sol, una cançó que sorgeix dels moments en els que ja no tens esma, estàs cansat i esgotat, però veure sortir el sol cada dia dona forces per sobreviure. Veus que hi ha possibilitats, que tot es pot arreglar i que cada dia pot ser un nou inici. La cançó narra el fet de que per molts problemes que tinguem hi ha una cosa que no falla mai. Cada dia surt el sol i ens ofereix l'oportunitat de tornar a començar, de reinventar-nos o de canviar totalment el nostre present. El sol ens escalfa, ens il·lumina i ens dona l'energia tan necessària per viure el dia a dia. Dona esperança a tots els mals de caps que se'ns presenten i que a vegades ens són tan difícils de gestionar. Emma Araujo i Joan Blau es van conèixer a Barcelona gràcies al viatge que Emma va realitzar per Catalunya per tal d'ampliar nous horitzons i fer un creixement musical. Hoy salió el sol és el nou senzill que ha publicat Blau en el seu repte personal de treure una cançó al mes. Totes aquestes cançons formaran part d'un disc que es presentarà al setembre de 2021. La portada és una fotografia de Becho. Blau i Becho es coneixen a Vallfogona de Balaguer, al Bar del Mig, un local musical que Becho gestionava ara ja fa uns anys. Joan Blau hi va realitzar el seu segon concert amb molt bona acollida. Va ser el concert que li va donar ales per creure en el seu projecte i tirar-lo endavant. L'amistat dels dos va fer que l'any 2018 Becho dirigís el videoclip Somnis, del primer disc de Joan Blau. L'enregistrament de Hoy salió el sol s'ha realitzat a Light Studio. La veu de Emma Araujo ha estat gravada a l'estudi Grado 27 de Mendoza, Argentina, i les veus de Joan Blau a Records d'Aigua, de Balaguer, amb la producció de Luis Robsico. El senzill ha estat mesclat i masteritzat per Paquito Escudero.
Cuando la niebla se disipó, las raíces del corazón abrieron las puertas a los sentimientos. Aprendiendo de los árboles a sobrevivir entre las nubes, volando aún sin tener alas. La experiencia de la vida, las vivencias, la austeridad, tejieron alegres eternidades. Y hoy el sol salió con fuerza, coraje, amor, tormentas en el corazón. Coraje, amor, tormentas en el corazón. Yo y el sol salió por fuerza, coraje, amor, tormentas en el corazón. Fuerza, coraje.
De llibres.
Doncs en la secció de l'entrevista del programa d'avui hem convidat a la periodista i politòloga nascuda a Vilamajor d'Age, Magda Gregori. Hola Magda i benvinguda al Va de Llibres.
Hola, bon dia.
Bé, doncs avui hem convidat la Magda Gregori perquè acaba de publicar tot just el seu darrer llibre, titulat Salut, la vida amb elles, i és un llibre que està fet a partir d'entrevistes a diverses dones de l'àmbit sanitari, com metgesses, psicòlogues, infermeres, fisioterapeutes, llevadores. Magda, què pretens mostrar o reivindicar o plasmar amb aquest llibre i com sorgeix la necessitat d'escriure'l?
Necessitat de qualsevol... Sempre hi ha necessitats a l'hora d'explicar històries i, per tant, la idea sorgeix d'intentar, per una part, evidentment, visibilitzar les dones dins del món sanitari, però va més enllà d'això, perquè al final aquest llibre és un recorregut per la vida, no? Des del naixement, no? La llevadora, el primer capítol, el protagonitza una llevadora, fins al darrer tram de la vida, perquè les dues protagonistes dels dos darrers capítols són una psicòloga i una infermera de cures paliatives. Per tant, és això, un recorregut per la vida a través d'aquelles professionals que ens hi acompanyen, no? I que, per tant, hi són per diagnosticar, per intentar curar, però sobretot per acompanyar. I llavors la necessitat del llibre sorgeix d'això, no? D'explicar la vida a través d'aquelles persones que ens hi acompanyen en moments de vegades delicats, de vegades tensos. Per tant, mostrar amb tots, diguéssim, amb tots els ets i uts les diferents cares que té la vida, no? Perquè jo sempre dic que és tan elegant com incerta, no? I per tant, hi ha moments que realment sense ella serien molt més difícils d'afrontar.
Aquest projecte sorgeix arrel de la pandèmia o és alguna idea que ja tenies pensada anteriorment?
No, realment el llibre el començo a fer, les primeres entrevistes les començo a treballar a finals del 2019. Per tant, és un projecte pensat molt abans de la pandèmia i probablement és cert que ara la pandèmia el que ha fet és demostrar-nos que som éssers vulnerables, però realment el que mostren elles és que sempre ho som, que mai res és com nosaltres esperàvem, no? I que no controlem la realitat realment, no? I probablement aquests darrers mesos el llibre doncs, ha agafat unes altres dimensions, no? Perquè, per exemple, hem arribat a comptabilitzar la mort de forma cada dia i, per tant, jo crec que hem inhumanitzat, no?, moltes de les situacions que hem viscut aquests darrers mesos. De fet, el dia 25 de febrer del 2020 és el primer dia que es detecta un cas de coronavirus a Catalunya i jo estava entrevistant a una de les protagonistes del llibre, la pediatra Clàudia Coderch, i ella, d'alguna manera, no dic que no valorés, no?, el que podia arribar a passar, però sí que ho relativitzava, no? I després, els mesos, ens han demostrat que una pandèmia ens ha situat en altres caselles que eren, bé, jo crec, impossibles d'imaginar, no? Per tant, el llibre jo crec que ha agafat una altra dimensió després d'aquests mesos, de fet m'ha dificultat també l'elaboració del llibre perquè durant uns mesos entre els hospitals i els centres d'atenció primària era complicadíssim i per tant va estar aturat durant uns mesos el llibre gairebé, no? Confinat, gairebé des del mes de febrer fins al mes de setembre quan vaig poder altre cop entrar als hospitals i per tant acabar de parlar amb algunes d'elles, no?
Penso, no sé si estaràs d'acord, suposo que sí, que certament no podem obviar que el món de les cures ha estat vinculat al que diríem un rol femení a través d'aquesta investigació, d'aquest treball de camp que has dut a terme. Quina és la realitat que has pogut percebre en aquest sentit?
És veritat que ha estat un sempre, i si jo crec que sigués que no és un sector feminitzat, estaria mentint, però realment no sempre se'ls ha donat la visibilitat que a vegades es mereixen, no? Tenim molt clar la figura de la infermera, però l'hem vist sempre com una figura darrere del metge, per exemple, no? I si hi ha una cosa a les facultats de medicina és cada cop més dones estudiant medicina. I després també que totes elles, hi ha diferents perfils, no només hi ha infermeres o metgesses, en aquest llibre hi ha fisioterapeutes, hi ha terapeutes ocupacionals, psicòlogues. Per tant, d'alguna manera també és mostrar molts altres perfils del món sanitari que hi són, en els quals les dones hi tenen un gran protagonisme i que no sempre coneixem o donem visibilitat, no? I per tant, va més enllà, no només de visibilitzar les dones, sinó visibilitzar perfils professionals que potser a vegades no coneixem si no és que ens hi hem hagut de trobar, no? A nivell personal, que en algun moment o altre hem topat amb elles.
Els sanitaris és també un col·lectiu doncs, que ha de conviure molt sovint entre la vida i la mort. En relació amb aquest tema, quina és la història que t'han explicat i que més t'ha impactat o t'ha arribat?
Hi ha dues històries i dues entrevistes que em van impactar molt. Una és una pediatra que treballa al Sant Pau, la Georgina Morón, que és pediatra de cures paliatives, treballa atén malalts oncològics, però a més acompanya nens fins al darrer moment, i això sobta molt perquè estem acostumats a que a vegades, no, que ens expliquin què és la mort, tot i que continua sent un tema molt tabú, però mai ens parlen de la mort infantil, no? I als hospitals moren cada dia nens, i aquesta és una realitat que per molt que generi moltes incomoditats existeix, no? I aquest va ser un capítol realment molt difícil també d'obrir. De fet, amb el fotògraf que hem anat visitant diferents hospitals i diferents centres d'atenció primària vam coincidir ràpid que el que ens va generar més incomoditats va ser visitar nens malalts, no? I també ella feia una reflexió que jo crec que és molt interessant, que deia: nosaltres tenim una paraula, per exemple, per anomenar a una dona que se li mor al marit, no? Li passarem a anomenar vídua. Diu, en canvi, no tenim cap paraula dins del nostre vocabulari per, d'alguna manera, anomenar els pares que perden un fill, no?
Cert.
I això demostra, per tant, com de tabú és aquest tema. Que sigui tabú no vol dir que no existeixi, no? I per tant, jo crec que la feina també, no, a nivell periodístic, és mostrar realitats que a vegades voldríem molt llunyanes, però que existeixen, no? Aquest és un capítol que realment em va impactar molt, però n'hi ha un altre, que és la infermera de cures paliatives de l'Hospital de Vic, que és la darrera protagonista del llibre, perquè és una de les persones que m'ha parlat de l'amor d'una forma més clara i més transparent, no? Sense cap tipus d'estigma ni tabús. I a més feia reflexions que jo crec que són molt interessants, perquè ella deia que realment es pot somriure esperant la mort, que aquest pot ser un moment, no, realment de molta serenitat, i això hi és, sobretot gràcies, no, a les persones professionals que ens hi acompanyen. I després feia una altra reflexió que jo crec que és també necessària per a les persones que ens quedem, no? Que és l'absència, no? És com ens acostumem, perquè al llarg de la vida anem acumulant moltes absències, com ens acostumem a aquesta absència, perquè la mort és dur per a la persona que se'n va, però també per a les persones que es queden, no? I durant aquesta conversa va passar una cosa molt curiosa, que ella em va interpel·lar directament, cosa que no acostuma a passar, no? Que normalment uns fem preguntes, els altres responen. Però ella em va dir, diu, tu has pensat en la teva mort? I això et deixa molt descol·locat.
I tant.
Això et deixa molt descol·locat perquè jo crec que mai ningú m'ho havia preguntat i perquè mai ningú ens ho preguntem, no? I ella feia la reflexió de dir, ostres, és que a les escoles abans no es parlava de sexe i ara se n'hi parla obertament, diu, però en canvi no parlem de l'amor encara, no? I això ho hem d'interioritzar com un element més de la vida, no?, que ens hi anirem trobant.
I tant. La realització d'aquest llibre suposo que t'ha permès tenir una visió més real o més directa del sistema sanitari. Com el veus, el nostre sistema sanitari públic?
evidentment que té mancances com en molts altres àmbits de la societat, perquè la falta de recursos és una cosa que és existent, que no la podem obviar, això és evident, però el que demostren totes elles és la seva professionalitat, no? I jo sempre defineixo professionalitat amb dos cares, no? Perquè al final la professionalitat la marca la persona, no? Més enllà també del seu coneixement tècnic i científic. I això jo crec que és el gran valor que té el sistema de salut pública, no? Són aquestes persones que hi són, no? I que elles, de fet totes elles, totes les protagonistes del llibre, reivindiquen que no són ni superheroïnes ni àngels de la guarda, fins i tot en alguns moments els molesta el que han viscut aquests darrers mesos d'aplaudiments al carrer, no? Perquè diuen, no, nosaltres som persones amb les nostres inseguretats, amb les nostres incomoditats, amb les nostres febleses, i que és veritat que no, quan anem a una consulta doncs mostren la seva visió més serena, gairebé impertorbable, però no deixen de ser persones que han de viure, no? Amb les seves pròpies contradiccions, no? I per tant elles el que reivindiquen és que són persones amb capacitat per prendre decisions de forma ràpida, no? Per intentar gestionar moments de gran tensió, per tant reivindiquen la seva professionalitat, que és una combinació d'això, no? De la persona amb el seu coneixement tècnic.
A banda d'aquestes ensenyances sobre la mort o aquestes converses que has tingut amb aquestes sanitàries al voltant d'aquest tema, personalment què és el que t'ha portat a dur a terme aquest llibre o la investigació o les entrevistes que has pogut fer?
Tenia moltes ganes, jo venia d'haver fet un llibre de temàtica política i, per tant, tenia moltes ganes d'explicar històries molt més personals, sí, aquesta és la paraula, que no ho sé ben bé, però sí, no?, d'intentar explicar realitats que a vegades veiem molt llunyanes. I tenia la sensació, i això és una cosa que feia molt temps que hi reflexionava, és que un hospital és un lloc de màxims contrastos, no?, perquè hi pots viure la millor notícia, no?, que és veure néixer, però hi pots també viure els moments més infames, no?, que és la mort. I com a periodista sempre et mou la necessitat d'explicar les realitats aquelles fins i tot que volem molt llunyanes, molt lluny, o que fins i tot preferim no trepitjar, no? I per tant l'objectiu era això, mostrar unes realitats que ens poden semblar incòmodes fins i tot moltes vegades, però que necessitem que ens expliquin amb molta transparència, no? I de fet jo crec que al final és un llibre que el que mostra totes elles és que són molt pragmàtiques perquè afronten la vida amb molta serenitat, molt de cara, sense gaires artificis, i et demostren que allò que hem arribat a fer tabú, no?, que és el títol del llibre, que és dir salut o cuida't, realment no ho és, no? Hem convertit en tabús o en tòpiques coses que realment no ho som, amb el perill que això suposa, no? Perquè al final elles diuen, és l'ara i aquí en aquestes circumstàncies, i això que és una cosa que el carpe diem, no?, que moltes vegades nosaltres, no?, jo crec que d'alguna manera tothom ho comparteix, no sempre ho valorem amb el seu màxim esplendor, no?
Bé, al final la vida comporta la mort, no? El que passa és que és el que dius tu, és un tema que hauríem d'aprofundir més, perquè i justament a l'hospital doncs es viu la vida des de principi a fi, no? Com ha afectat la pandèmia el llibre i la promoció, la publicitat, que suposo que deu estar una mica el tema complicat per als escriptors que heu publicat darrerament?
Sí, és difícil fer presentacions i realment, per tant, mantenir aquest contacte que és el més bonic amb els lectors, no? Que et puguin explicar què els hi ha suposat llegir el llibre, amb què s'han emocionat, amb
què
no. El feedback, no, realment. Això és el que costa més, però malgrat tot, el llibre no estava pensat així, però és cert que la realitat mèdica l'hem viscut de forma molt, molt, molt clara aquests darrers mesos, i això fa que també el llibre agafi una altra perspectiva, no?, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquests temes de salut, que a vegades jo m'atreveixo a dir que eren inexistents en els mitjans de comunicació, ara els veiem molt més sovint, i per tant el llibre també genera altres tipus d'interès, no?, que és allò que no hem valorat aquests mesos, que és això, hem arribat a comptabilitzar morts sense saber què suposava la mort, doncs espero, en la mesura del possible, que el llibre ajudi a posar, no diré cara a totes les persones que s'han perdut i pel camí, que no han pogut superar el coronavirus, però sí ajudar les persones que s'han quedat i que, per tant, probablement doncs, estan vivint un dol, una absència, no?
Molt bé, doncs ara canviant una mica de tema, Magda, què llegeixes durant el teu temps lliure, normalment?
Llegeixo molt assaig, però perquè per gairebé diria que per necessitat, no? Perquè professionalment hi acaba portant, però quan necessito desconnectar només ho puc fer a través de les novel·les. És a dir, sempre intento... No combino mai una lectura amb una altra. En aquest sentit sóc bastant... Quan em poso una cosa, m'hi poso en el 100%, de principi a fi. Però quan necessito desconnectar, o fins i tot en moments de... No, que, de fet, aquesta setmana és de més feina, necessito alguna cosa que m'allunyi de la realitat més tangible.
Algun escriptor de novel·la que t'agradi especialment?
Jo he de dir que les meves primeres lectures, ja gairebé molt adolescent, eren Truman Capote, perquè és l'exemple més clar de com explicar històries, jo crec. I a partir d'aquí he anat variant molt. I, de fet, ara, una de les que tinc pendents, perquè va ser també una de les primeres escriptores d'adolescència, va ser la Maria Barbal, amb Pedra de Tartera, i ara estic esperant trobar el moment per llegir Tàndem, perquè bé, hi ha lectures, i això sí que és una mica escombrar cap a casa, perquè són també les escriptores d'aquí, però tinc moltes ganes de llegir a Barbal.
Has pensat en algun moment passar-te de la no ficció a la ficció com a escriptora?
No, crec que seria incapaç. No, això ho deixo per aquelles persones que realment tenen imaginació i capacitat per crear històries. Jo només intento explicar les que ja existeixen.
Molt bé. Doncs quin llibre t'hagués agradat escriure?
Uf, això és molt difícil perquè realment hi ha tantes realitats per explicar que segur que em podria posar a fer ara un altre llibre, en el sentit que... No crec que hi hagi cap llibre que m'hagués agradat fer, sinó que n'hi ha molts que espero poder fer algun dia, no? I per tant, m'imagino que en els propers mesos o el proper temps estarem treballant en algun altre projecte, això sí, de no ficció, que pugui també ser d'interès, no tan sols periodístic, sinó que jo penso en l'interès ja general, no? De diferents... la societat té diferents neguits i per tant espero que també els puguem resoldre.
Per tant, podem dir que tens en ment la teva pròxima obra, ja?
Hi ha algun treball, hi ha alguna cosa que espero que es pugui publicar, però tot encara és molt incipient i, per tant, no podem desvetllar res.
No. Bé, doncs, ha estat un plaer avui poder conversar amb la Magda Gregori. Gràcies per estar amb nosaltres aquesta estoneta a Ràdio Balaguer i al programa Va de Llibres.
Gràcies a vosaltres.
I als nostres oients, doncs, recomanar-los de nou el darrer llibre de Magda Gregori, que es titula Salut, la vida amb elles, amb fotografies de Jordi Borràs i pròleg de la consellera Alba Vergés. Moltes gràcies, Magda, i ens retrobem ben aviat.
Gràcies.
Va de Llibres.
Com ja sabeu, en aquests moments, les restriccions establertes a causa de la Covid-19 no ens permeten organitzar activitats presencials ni oferir tots els serveis de la biblioteca amb normalitat. Però tot i així, us volem fer alguns recordatoris importants.
Aquest mes de febrer és el mes de Biblioteques amb D.O. I el proper dimecres, dia 24, a les 8 del vespre, la biblioteca ha organitzat la xerrada Vinyes entre vitrines, el món del vi en les col·leccions d'art dels museus catalans. La xerrada, de caire divulgatiu, fa un recorregut per a la representació de la cultura del vi a través del patrimoni artístic que es troba als museus catalans, amb una selecció de les principals obres artístiques i peces arqueològiques que es troben als museus del nostre país, i especialment al Museu de la Noguera, part que ens explicarà Carme Alòs, la seva directora.
A banda, volem recordar-vos que des del passat mes de gener, la biblioteca ofereix el servei de préstec a domicili, que s'adreça a persones residents a Balaguer amb problemes de mobilitat, gent gran, confinades a casa o en una situació de vulnerabilitat que els impedeixin desplaçar-se fins a la biblioteca. Si voleu més informació sobre el servei de préstec a domicili, podeu trucar a la biblioteca al telèfon 973 44 34 10 o enviar un correu a biblioteca@balaguer.cat.
I fins aquí el Va de Llibres d'avui. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó, Falling Short, del músic nord-americà Youth.
time when your love rings untrue, and all the spaces you fill with your words are empty too. And you come unglued, 'cause these races we run haven't set us apart. Yeah, when you're lonely, you find yourself back at the start. Because we all lose heart. So hear me sing that I'm falling short again. With no remorse, I betray my friends, and this life is shorter than the time it takes for me to learn from all of my mistakes. My mother rolls with the language of time. Her broken spirit, a beautiful heart and mind. It's hard to define. Oh, and my father always just told me the truth of the man he used to be, and the realization that he's that someday we'll both see. Oh, and I can't wait, 'cause I've fallen short again. With no remorse, I betray my friends, and if life is short, then the time it takes to learn from my mistakes, then I will.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.